Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Josep Pla és una figura central de la cultura catalana del segle XX. Conscient com pocs autors de la necessitat de modelar la pròpia imatge i al mateix temps cobrir-la de les ombres necessàries, el mateix Pla es va encarregar d'anar reelaborant la seva biografia en el marc d'una obra que qualifica de fulls d'un dietari íntim. Pla va esdevenir, ja en vida, una figura mítica i al mateix temps polèmica, estimat i odiat al mateix temps per mig país. Josep Pla i Casadevall va néixer a Palafrugell el 1897 en una família de propietaris rurals. El batxillerat el va fer a Girona i la carrera de dret a Barcelona, on va entrar en contacte amb l'Ateneu barcelonès i es plantejà la possibilitat d'acostar-se al periodisme. Durant els anys 20 fa de corresponsal per la publicitat, l'òrgan d'acció catalana, i és testimoni de l'ascens dels feixismes i de la vida de la Rússia comunista. Més endavant s'apropa a Francesc Cambó i a la Lliga Regionalista i passa a escriure per la Veu de Catalunya, un fet que va causar commoció entre les esquerres del país. El conservadorisme i l'activisme de certs períodes, com quan va ser agent secret per la causa reaccionària durant la Guerra Civil, el van portar a ser qualificat de traïdor per alguns sectors. La polèmica li va impedir de rebre mai el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, tot i ser un dels prosistes més prolífics i reconeguts. El cert és que va publicar en castellà durant els primers anys de la dictadura, fins al 46, però en posteriors edicions de les seves obres les va passar al català. Entre Pla i el franquisme van anar creixent les suspicàcies, a mesura que el règim va ser conscient del potencial de l'escriptor per treure el català de la clandestinitat i les vitrines dels museus, com era el seu desig manifest. Amb el sarcasme habitual i l'escepticisme marca de la casa, Pla va aconseguir deixar caure crítiques a les condicions de vida a l'Espanya franquista, marcada per l'escassedat i la fam. En la seva obra extensa, amb títols claus com El quadern gris o Homenots, va combinar la narrativa, l'autobiografia, el reportatge i la crònica de viatges, sempre amb un esperit cosmopolita que sabia combinar amb el localisme empordanès. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlant d'un personatge realment polèmic, molt polèmic, però també importantíssim dins de l'Espanya, com a mínim durant el franquisme, i com espero que després veiem, també abans, durant la República, un personatge clau, Josep Pla.
Jo, saps què passa amb el Pla? Em passa una mica com el mar. El veig tan extraordinari que em passa per damunt. Per un cantó, tot el que he pogut llegir d'ell, que és, jo crec que bastant, és interessant. Una vegada vaig parlar amb ell a la meva vida, una vegada, i la conversa va ser no agradable, diguem-ho així. Sí, perquè érem més nois, que vam anar a parlar amb ell i ell va tenir una actitud un pèl menys creativa. No li va interessar. I clar, jo me'n vaig anar perquè jo no feia literatura, entens? Ells van quedar la resta. Però després, clar, és indiscutible que és el gran escriptor, diguem, de les multituds, de moltes, moltíssimes persones, no solament de Catalunya, no solament del territori dels Països Catalans, de llengua i cultura catalana, del món. Clar, una persona, a més, amb aquesta trajectòria política tan absolutament particular, puc entendre part del seu món pagès, per raons evidents, en el meu cas, però la veritat és una figura que sempre desperta, diguem, interès, controvèrsia, polèmica i admiració tot alhora.
En realment és un personatge que...
És un homenot.
Sí, sí, com ell mateix. Seguint una mica el record del franquisme, sempre era un personatge que ningú sabia molt bé com situar-lo. Hi havia gent que tenia molt clar on estava situat, o pensava que tenia molt clar on estava situat. Però hi havia una ambigüetat constant. Era l'escriptor que escrivia en català i que, per tant, hi feia un català modern, i al mateix temps era un home que havia estat molt lligat al franquisme i que era molt de dretes, però al mateix temps tenia unes actituds molt obertes. Era una combinació molt estranya.
Sí, en certa forma tenia com una cosa sorneguera que no es crea cap ideologia i cap plantejament ideològic. I això ho puc entendre amb certes persones del món pagès. Ideologia, escolta, la ideologia molt bé, però cada dia pugen els fesols, les trumfes, les faves, els ramats, etc. Aquest tipus de coses, que això també te'l feia proper i simpàtic, i alhora antipàtic a vegades, en fi, aquest món...
Difícil, una persona difícil, sí, amb molts sentits, per interpretar-la...
Una mena de cul, allò que...
Sí, una cosa així. I ens ajudarà, esperem, a entendre una mica el personatge aquest tan polifacètic.
Esperem.
Segur que sí. És la doctora Maria Josepa Gallofré, professora de literatura catalana contemporània a la Universitat Autònoma, i autora, entre molts altres llibres i escrits, del capítol dedicat a aquest personatge, Josep Pla, dins d'un llibre molt interessant, Vides catalanes que han fet història, que ha coordinat el doctor Borja Riquer, i on es fa un repàs a diverses, bastantes figures claus de la història de Catalunya, i una d'elles, sens dubte escollida, ha estat Josep Pla, directament. Va ser tan important Josep Pla, o és que fa massa poc que l'hem conegut?
A veure, sí, fa massa poc que l'hem conegut, i jo diria que, a veure, Pla potser és un escriptor que, en aquest sentit, no ha tingut sort, perquè és un escriptor molt esmentat, però menys llegit. Això no vol dir que molts de nosaltres l'hàgim llegit.
Sí, sí. Moltes cases el tinguin, però potser no el llegeixin.
Exactament. És a dir, és allò de... I jo això ho he dit, em sembla que ho he escrit aquí en aquest capítol. Allò, com deia Josep Pla. Però aquest com deia Josep Pla hauríem de procurar que es convertís en... que tingués com a base una lectura i que se'l pogués citar. Perquè és molt sovint esmentat, però citat com a tal... D'acord, hi ha aquella cosa absolutament així lamentable de la collonada... Les collonades, com deia Josep Pla. Esclar, resulta que aleshores hem convertit Pla, com d'altra banda passa en alguns grans escriptors, en una gairebé caricatura d'ell mateix. O sigui, i després anem a la qüestió aquesta del franquisme i del franquisme i Pla, no?
Diguem. Sí.
Però la boina, o sigui, l'escriptor de la boina, clar, ell quan torna l'any 39, fracassa a l'avantguàrdia, el fan fora, no té la confiança del règim franquista, malgrat el seu historial immediat i durant els anys de la guerra... i que en tot cas podríem tirar una mica més endarrere fins a l'any 28 quan publica el volum del Cambó, que és quan comença a col·laborar amb la dreta catalana.
Ara parlem, farem el seguiment.
Però en tot cas, doncs, és això, l'escriptor molt esmentat però difícilment citat perquè no se l'ha llegit, i el que caldria, com caldria fer amb tots els clàssics, però sobretot en Pla, tant amb aquesta enorme distància que hi ha entre el seu coneixement i la seva presència com a figura que serveix, doncs, allò per qualsevol... deia Josep Pla, dius, bé, a veure, on ho deia i quan ho deia, i vostè, tu, quan ho has llegit, com ho interpretes, esclar. Mm. Però, com que la boina, doncs, va ser això,
el cigarret, de vegades a l'escuradents...
I això que deia abans el doctor Soler, que, esclar, va rebre un grup de nois i els va tractar a puntades de peu, diguem, els va posar allò les potes dels cavalls, no? Doncs, esclar, aleshores, això, que d'altra banda, a veure, passava primer perquè ell ja era gran i en aquest moment no estava, diguem-ne, per gaire... I quan era jove, tampoc no és que tingui...
Tens una paciència allò no era job.
I d'altra banda, això també formava part, aquesta actitud de la imatge que ell va voler donar d'ell mateix i de marcar aquesta distància entre la seva vida privada Tots heu llegit. Quan li han dit vostè i les dones. Jo, les dones? Jo? Jo sóc solter i ara que sóc vell, ara me les miro, però abans no sé què. Clar, vull dir, tot això era una manera de dir, escolta, no em preguntis del sol de la meva vida privada, que és meva, la meva vida
privada. Igual que la imatge que dona de gran de la boina, el cigarret allí de caldo que li cau, però abans té una imatge cosmopolita que la gent se n'oblida.
Evidentment. És el cosmopolitisme, que d'altra banda ell té moltes pàgines sobre el localisme i el cosmopolitisme. O sigui, tu no pots ser cosmopolita si abans no ets localista. Sinó, i aquest, el coneixement del teu propi món, però del teu propi món més immediat. Per tant, és el teu propi món petit i una mica més enllà i una mica més enllà, que és el que ell sempre fa. O sigui, anar, diguem-ne, de Palafrugell a l'Empordanet i de l'Empordanet a Catalunya. I aleshores, a partir d'aquí, evidentment, ell és un cosmopolita, s'ha passejat per part del que era el món en aquells moments, en els seus moments, ha viscut a tots els països d'Europa que compten culturalment i ha tingut un contacte estret amb aquests països i amb aquestes cultures i amb aquestes literatures.
Anem a pams, anem cap a Palafrugell i l'Empordanet per començar amb el tema. Ell neix a finals del segle XIX, 1897, per ser exactes, per tant, ens estem plantejant un món realment diferent al món de l'Empordà en aquell moment, món molt industrial, d'altra banda, cosa que també de vegades sorprèn, perquè ara tenim una visió de l'Empordà molt sovint molt més turistitzada que no pas industrial, i en canvi a l'època és un país industrial, una zona d'indústria i òbviament agricultura,
del suro, del suro,
sí, molt, sí, clar, clar, molt important, i el port de Palamós, i vull dir que no és la mateixa imatge que tenim ara de l'Empordà,
de la segona residència,
clar, és una altra cosa, la segona residència o de serveis, una zona de serveis, és el cas, diguéssim. Ell, la seva família és benestant, li poden donar estudis.
Sí, la seva família és relativament benestant. Vaja, jo no he vist mai els comptes corrents, diguem-ne, però en tot cas és una família doncs, li dona estudis a ell i al seu germà. Ell s'educa com a intern als Germans Baristes a Girona, que aquesta és una part de la seva història fonamental, és a dir, la seva educació en un col·legi religiós intern, que això després ho recollirà d'una manera esplèndida en un dels seus grans llibres, que és, i d'altra banda em sembla que poc conegut, que és Girona, un llibre de records. És un llibre que ell ja hi comença a treballar abans de la guerra. O sigui, quan torna de Madrid, ell ja treballa en aquest llibre, és a dir, la recuperació de la infantesa, i no solament això, sinó la recuperació de la seva formació, diguem-ne, artística i, per dir-ho d'alguna manera, i perdoneu-me això, nacional. És a dir, la identificació d'ell amb el que és el passat del seu país i, per tant, d'una col·lectivitat i d'un esperit col·lectiu que l'ha precedit. Aleshores, això és una de les grans coses, al meu entendre, del llibre.
A part, els tipus, i a Girona ell ho viu, això, amb els maristes?
Sí, clar, perquè ell, doncs, el deixen sortir, el que explica en aquest llibre, és que llavors el deixen sortir quan sigui un diumenge al mes, i llavors va, quan hi va l'àvia, doncs va a tres misses, no? Ell primer ha anat a una missa a les 6 del matí al col·legi, després ha anat a una altra amb l'àvia i després una altra amb no sé què. Llavors, ell té aquest contacte amb el món. És a dir, és el procés de la seva formació com a adolescent, amb totes les crisis de l'adolescència, de tot tipus, de caràcter, diguem-ne, sexual, sentimental, etc. Però alhora és el descobriment del seu propi país i del seu, de les seves arrels, diguem-ne, de les arrels del món, no? De l'art, per exemple, la catedral, la presència de la catedral, la cosa pètria de la catedral, aquesta cosa perenne que imposa, és, bé, aleshores ell això té aquesta formació, la família doncs se la pot permetre, i després es pot permetre, doncs, això, aquesta...
I després pagar-li la carrera a Barcelona.
Que aleshores a Barcelona, pel que ha explicat, doncs estaven en pensions, però també van tenir un pis, el que ja he explicat tantes vegades, al carrer Mallorca, on vivien els germans i la família, mentre els nois estudiaven.
Barcelona amb això serà clau, perquè el fet de... És una Barcelona també de principis de segle.
D'expansió.
I un moment molt interessant. Molt dur, molt... però molt interessant. Vull dir que és una Barcelona realment molt... amb ebullició absoluta. I suposo que ell ho viu, a més, de seguida va als ambients lògics per un estudiant universitari de l'època, que és l'Ateneu.
Sí.
Ara ja no ho és tant, diguéssim. Ara no. Els estudiants universitaris no van a l'Ateneu, però en aquella època era una cosa clau. Hi havia molt pocs estudiants universitaris, s'ha de dir.
Sí, i a més, a part de la importància de l'Ateneu en aquell moment, que era indubtable, que a més hi havia una tertúlia enormement potent entorn del Quim Borralleres i de molts altres personatges.
Era una societat de col·loqui, de diàleg, no hi ha ràdio, no hi ha televisió, hem d'entendre això.
Hi havia Fabra, per exemple, ell coneix alguns dels grans personatges, els coneix a l'Ateneu, ell Fabra el tracta a l'Ateneu. Fabra per ell és una figura que la té absolutament, diguem, a dalt de tot. Només cal llegir l'homenot que li dedica. Doncs aquesta gent els coneix a l'Ateneu. I aleshores allà es va formant ell com a... diguem-ne, fora, perquè és que ell és molt crític amb l'àmbit universitari, molt crític, només cal llegir el quadern gris, la burla total del professorat i del que és la universitat, la universitat espanyola, diguem-ne. O sigui, per tant, hi ha la universitat oficial i aleshores ell, allà on aprèn, és a l'Ateneu llegint i en aquest ambient. Aleshores, clar, en aquest sentit, i això, el quadern gris es reflecteix molt bé.
És a través de l'Ateneu que entra en el periodisme?
Sí. Bé, ell explica, doncs, com li proposen, és a dir, primer ell entra a les notícies fent allò quatre...
redactant o reredactant textos.
Sí, o anant a cobrir si han matat algú al carrer Robadors i un altre al carrer el que sigui, no? I de fet, després, clar, quan ell entra al periodisme, entra a la publicitat com a corresponsal, va com a corresponsal a París... aquest és el final, és el que n'hem dit el happy end del quadern gris. És a dir, el quadern gris acaba amb ell, que fa una maleta modesta amb un jersei gruixut i un abric gruixut, i se'n va cap a París després de tota la lluita de seré o no seré un escriptor, ho podré ser mai, el plantejament de la dificultat de la literatura, de la dificultat de l'escriptura, de la dificultat de tenir un paper en blanc i allò més limitat, diu, davant del paper blanc és l'esperança, o sigui, allò que la gran dificultat de l'expressió literària o simplement de l'escriptura,
Sí.
I aleshores al final del quadern gris és quan ell, per recomanació dels seus amics de l'Ateneu, que són els seus mentors perquè són més grans que ell, doncs se'n va a París a fer de corresponsal de la publicitat i per tant és, diguem-ne, el començament de la seva carrera com a periodista i com a escriptor i alhora, doncs això, el final feliç de tota aquesta lluita...
Perdó, sí, endavant.
De tota aquesta lluita que explica el quadern gris, que explica moltes altres més coses, aquesta lluita, però és els seus anys d'aprenentatge.
Clar, amb aquells anys ell recorrerà a Europa amb diverses corresponsalies o de vegades com a enviat especial, que
enviat
diríem
especial,
ara, que, aquestes barreges
especial,
periodístiques, diguéssim. Però clar, viu els anys d'entreguerra, acaba de passar la Primera Guerra Mundial, per tant és una Europa devastada, però al mateix temps amb certes esperances de renaixement cultural i social, cosa que després es quedaran molt truncades, però inicialment no és aquesta la sensació, i per tant ell veu coses que ara sabem que són extraordinàries, però que en aquell moment, per exemple, la República de Weimar, la Rússia soviètica...
La marxa sobre Roma...
La marxa sobre Roma d'Itàlia, etcètera, del feixisme, etcètera, etcètera, veu una sèrie de coses...
El nazisme...
Sí, sí.
Alguns començaments del nazisme, als anys 20,
Sí, puja el 33, però ja des dels anys 20...
No, puja el 33, però als anys 20, doncs, els moviments a Munic i tot això...
Sí. Prefeixistes, el cop d'estat de Baviera, de Munic, etcètera, diguéssim. Ell assisteix en aquests moments claus i torna a Catalunya... conservador, perquè és una cosa que realment xoca una mica. Després tens la sensació, probablement equivocada, que veient el feixisme et vacunes i no sembla que això, el pla d'aquell moment, això li passi.
A veure, veient el feixisme et vacunes, però també és veritat que, diguem-ne, el feixisme en aquells moments ara estem entrant en un tema molt complicat
sí,
i molt espinós. I no voldria, diguem-ne, simplificar i banalitzar, perquè és una cosa molt seriosa. Però Aquí s'hi barregen moltes coses. D'una banda, ell es decanta, diguem-ne, cap a un plantejament conservador, i el 28 fa el primer volum del Cambó, el Materials per a la història d'aquests darrers anys, i en aquest pròleg d'aquest volum del Cambó, que de fet és el començament de la seva col·laboració amb la dreta catalana, doncs ja explica que ell ha de recuperar tota una generació, que és la de la Lliga, són la gent de la Lliga, per a la gent més jove, com ell, que té uns 30 anys, i per tant ha de donar a conèixer això perquè ha de reivindicar aquest passat, és a dir, hi ha el rebuig, diguem-ne, de tots els plantejaments d'esquerres, perquè considera que, diguem-ne, que no són els que portaran enlloc, i per tant el que cal és, per construir el país, doncs cal anar en aquest sentit. I per tant ell agafa d'una banda perquè creu que així, clar, també aquí hi ha el problema de l'intel·lectual i de què passa amb l'intel·lectual i de com l'intel·lectual es guanya la vida.
Sí, sí.
I per tant de la relació, estic tocant temes amb molta rapidesa i frivolitat, però que són fonamentals, que són les de les relacions entre els intel·lectuals i els polítics a Catalunya i de la posició dels intel·lectuals i dels escriptors enfront dels polítics. I per tant aquí entrem en el tema de fins a quin punt doncs van tenir mai una remuneració adequada, fins a quin punt la professionalització de l'escriptor, la professionalització, diguem-ne, dels intel·lectuals en general.
Clar. A més, i aquí cal tenir en compte que l'inici del feixisme italià no és el feixisme que després hem vist d'aquests anys. I després hi ha una altra característica, que en referència a la dictadura del general Primo de Rivera, ell té una actitud, no és un fervorós defensor, ni molt menys, és conservador, però no és defensor. No. Vull dir, i aquests matisos d'una persona, sí, d'un fill d'uns propietaris rurals mitjans no massa grans, que poden educar els seus fills, però no molt més. I aleshores, bueno, surto aquí una part d'aquesta tradició conservadora amb ell que en certa forma la té incorporada a la família.
Sí, sí, efectivament, és així, i alhora, perquè ell veu allà, el 28, que jo he dit que llavors això s'acaba el 38, s'acaba el 38 amb la història de la Segona República, aquesta que acabem de publicar, perquè és el final, aquesta història de la Segona República, que no l'hem de confondre amb la història de la Segona República espanyola de l'any 40, doncs s'acaba, diguem-ne, aquesta col·laboració i aquest comprometre's com a escriptor i com a intel·lectual i com a periodista amb aquests plantejaments del catalanisme conservador, sempre des de l'escepticisme, evidentment, sempre des del distanciament.
La dècada dels 20 va ser, com hem vist, molt intensa per Josep Pla. Des d'un bon inici aprofitava qualsevol ocasió per reexposar la posició literària. El pròleg de cada llibre nou hi fa autorretrats, confessions literàries i declaracions programàtiques. S'enfronta al noucentisme, que considera elitista i distanciat del públic, tot i que més endavant defensarà el seu paper en la creació d'estructures culturals. Especialment significatiu és el pròleg del recull de narracions Coses vistes del 1925.
Amic Pla, quant de temps sense veure-us? Com esteu?
Vaig trampejant. Just ara mateix he estat treballant en un llibre de narracions. Coses vistes, es titularà.
Bon títol per un home com vostè, que ja n'ha vist un munt de coses. Quanta activitat. Sempre heu estat un cul de mal seient.
El món és massa gran i complex com per no intentar copsar-lo des d'angles i activitats diverses.
I què hi dieu, si no és massa demanant, el llibre?
Unes quantes veritats que li tocaran al voraviu a més d'un.
No sé per què no em sorprèn.
Redeu, només exposo la meva posició literària. Crec que a Catalunya falten llibres, i sobretot llibres dolents.
No foteu, Pla. Per què en voleu, de llibres dolents?
Aquí els autors han prescindit de l'odiós problema de fer-se entendre. I per això el llegidor català s'ha afeccionat a comprar llibres que no llegeix, perquè no els entén. Calen llibres per llegir, i no tanta poesia.
Alça, Manela. No us hi poseu pas per poc. Se us llançaran a sobre tots els poetes i parnassos del país. Potser aleshores els entendrem millor que mai.
Collons! Això és el que acabo d'escriure, justament. Per a fer-se entendre, s'han de respectar la realitat i la veritat, característiques d'una objectivitat compartida per milions d'éssers humans. Aquesta objectivitat tindrà una vida més o menys acusada, segons la cura que hom posi en l'administració dels detalls i, en definitiva, segons les possibilitats de què hom disposi per resoldre la pressa angoixant que semblen tenir els substantius d'ésser determinats i descrits amb l'adjectiu exacte, precís, ben encaixat.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb Maria Josepa Gallofré i Josep Maria Soler i Sabater parlant de la vida de Josep Pla. La vida i una mica l'obra, òbviament, però no és el programa exactament, és la vida bàsicament centrada en el personatge. Acabem de sentir aquesta conversa, òbviament, reconstruïda, sobre aquests plantejaments de Pla. Des del primer moment va ser un home, encara que inicialment les seves primeres obres suposo que devien ser relativament molt poc conegudes, però que de seguida es fa un paper clau. La gent coneix a Pla ja en l'època de la República d'una manera bastant, bastant important.
Sí, a l'època de la República i anteriorment,
perquè, anteriorment també.
Perquè a partir de coses vistes de l'any 25, aquell any mateix ja surt Rússia, el reportatge de Rússia, després l'any següent surt Llanterna Màgica, que és un altre recull de narracions, després surt Relacions, el 27... Després, ara estic enumerant,
però és que
llavors surt El vida de Manolo, que és un altre llibre molt important, molt bo, El vida de Manolo. Després surt Cartes de lluny, que és un dels seus llibres de més èxit i que d'altra banda està molt bé, perquè són petites retrats de ciutats, d'experiència de ciutats, i recomano de llegir Amsterdam i Londres i tal, que són esplèndids. Per reconstruir el món d'aquell moment. I després surten les Cartes meridionals, que és el viatge, diguem-ne, cap a la Mediterrània. I, esclar, vull dir, han sortit tots aquests llibres que he esmentat fins al 29. Mentrestant, el 28 ha començat a sortir El Cambó, però això és la part, diguem-ne, política.
I això fa que el conegui la gent.
Clar, és a dir, el conegui en els termes limitats, sempre hem de tenir
òbviament,
en compte
sí.
que, però en tot cas, és un escriptor que ha entrat, doncs, amb força, el 25, i va publica, ja dic, amb una enorme intensitat, gran part d'aquests textos provenen de la premsa. És a dir, aquests articles són col·laboracions a la premsa, perquè els Amsterdam, Londres, és igual, Estocolm, el Cartes de lluny, aquest és un llibre molt fet a partir de... I ell treballa molt en aquest sentit, però és un escriptor, per tant, ja a la República, és a dir, els anys de la República potser són els menys fructífers des del punt de vista literari,
perquè ell és
a Madrid, i per tant ha de fer la feina del corresponsal i ha d'enviar l'article cada dia a la Veu.
I prou feina té, diguéssim.
I prou feina té.
Sí, perquè anys prou moguts com per enviar cròniques ben llargues cada dia.
Exactament. Sí. Per tant, diguem, aquí ara ja entrem en un altre període, O sigui, el període, diguem, fructífer literàriament, acaba, doncs, al final de la dècada dels 20, i després només publica un llibre molt relacionat amb aquesta història de la Segona República, que és el Madrid, l'adveniment de la República. No Madrid, un dietari, que ja és anterior, que no l'he esmentat, sinó Madrid, l'adveniment de la República, que són, és una visió absolutament escèptica
Del començament de la República. I aquí som. Com viu políticament ell aquells anys? Com viu la República? Com viu els conflictes que es generen? La República té una història realment molt, 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 molt convulsa, i de fet la Guerra Civil només serà l'episodi més brutal de tota aquesta història convulsa d'aquella dècada, no? Però com ho viu Pla?
Ell ho viu d'una manera molt crítica des del principi, i això ho podem reconstruir no solament a partir de les seves col·laboracions a la Veu de Catalunya, de cada dia. Per exemple, en aquest volum de la història de la Segona República, jo vaig tenir interès que s'hi posessin els dos primers articles de la Veu, quan ell reflecteix el primer dia, és a dir, entre el 13 i el 14,
D'abril del 32.
D'abril del 31.
Del 31, perdó. 31. Sí, sí.
Llavors, els dos primers dies, i que després això també es recull en aquest llibre que deia, que es diu Madrid, l'adveniment de la República, publicat el 33. Llavors ell ho veu amb, des del principi amb molt d'escepticisme, amb un cert entusiasme al principi, però amb molt d'escepticisme, perquè creu, doncs, que està fallant, és a dir, que està fallant la base social, diguem-ne. És a dir, la manera com descriu, doncs, tota la gent que es llança al carrer Madrid cridant, tirant per terra determinades... És a dir, tot aquest moviment, aquest, ja es comença a, diguem-ne, a veure-ho escèpticament, sarcàsticament, etc. Per exemple, una de les... Això que fa és... I es canvien els noms dels carrers. Diu, per exemple, el carrer d'Alcalá, doncs ara se'n diu Alcalá Zamora. Que jo no he comprovat mai si això és veritat.
És cert o no.
O no. Sí. Però, en tot cas, doncs, és una manera I aleshores, evidentment, és... Tots els anys de la República ell s'està a Madrid fent de corresponsal fins al finals d'abril del 36, que és quan torna a Catalunya, i quan intenta, creiem, recuperar, tornar a la literatura, diguem-ne, perquè la literatura durant aquests anys doncs, ha estat molt...
Ensupida, si no, no.
Sí, ell, la seva literatura
la seva, sí.
I aleshores, doncs però mentrestant ha publicat aquest Madrid, l'avenir de la República, que ja dic, és una visió molt, molt crítica, Per exemple, el personatge del català que va... l'industrial català que va a Madrid, i va a Madrid amb la querida, i ell es troba, un seu amic es troba la querida pel carrer. Aquestes històries que el Pla s'inventa, sempre hi ha uns diàlegs simulats, etc. Treballa sempre amb això, i aleshores es troba la querida pel carrer i li diu, ai, Rosita, però què passa que estàs tan trista? I l'altre diu, oh, és que estic molt trista perquè ens que hem arribat, el tal, és igual, el que sigui. Diu, és que m'obliga a parlar en castellà. Diu, és clar, jo és que m'hi sento molt malament, així no puc aguantar. Diu, però sempre, diu, no, només en el moment de l'acte, llavors em demana que li parli català. Però si no, sempre hem de parlar en castellà. Esclar, llavors és la caricatura del català que va a Madrid a fer calés, el que és igual, tots, sí, sí, no? Sí. El pobre, un que és...
I que la seva intimitat, sigui la que sigui...
No, una intimitat, no menjant-se un plat de mongetes
en el sexe, sí.
Sí, vull dir, però esclar, és això i és la carregada de l'altre pobre, que és un bona fe, que és un propietari rural, però que s'ha arruïnat també amb la República. És Unamuno, que era molt entusiasta, però que llavors ell un dia es troba l'Unamuno pel carrer i li diu, ai, Pla, esto va muy mal, esto de la República va muy mal. Diu, ah, sí, ¿por qué? Diu, oh, és que m'acaben de robar la cartera en el del tramvia. I diu, bueno, però això et pot passar en qualsevol situació. Diu, no, esto va muy mal. Doncs, és a dir, és aquesta crítica, aquesta distància, esto no puede ser, no? Esto no puede ser, bueno, doncs, i l'Ortega, és a dir, la visió de l'Ortega.
Està bé que citis aquests exemples del Pla, de tot el que ha sortit després amb la pel·lícula aquesta d'Unamuno i tot això, que la gent tingui més consideracions diverses sobre personatges, com Ortega i Gasset, tan contradictoris, i que el Pla murri i se n'adona.
Clar, i quan explica l'Ors, que es troba l'Ors a Madrid, i l'Ors li parla castellà, i diu, hola... I va parlar en castellà, llavors ell ho explota molt, això, esclar, ell ho explota, té un rendiment extraordinari, aquesta conversa amb l'Ors, com el ridiculitza, no?, parlant en castellà a Madrid, quan d'altra banda ell amb un homenot l'ha defensat moltíssim, o sigui, se'l carrega com a personatge,
i en canvi com a gestor cultural,
és dels que han posat les bases, han contribuït a posar les bases, amb el senyor Prat, etc. No?
Parlem de la guerra. Quan esclata la guerra, ell on està?
Ell, quan esclata la guerra, és a Palafrugell, a casa seva, diguem, a casa dels pares. Aleshores...
El Mas Llofrigo.
Sí. Aleshores, ell passa un temps, sembla ser que més o menys protegit per algun agent local, diguem-ne, està amagat, diguem-ne, fins que se'n va salpa cap a Marsella a l'octubre del 36.
És que els comitès de tota la part de l'Alt el Baix Empordà, diguem, n'hi havia alguns que encara avui hi ha algunes expressions que parlen d'aquest comitè com sinònim de por a la canalla, el famós comitè d'Orriols i alguns comitès d'allà que eren d'una extrema crueltat i violència.
Sí.
I ell, clar, ell podria ser pels articles que havia fet.
Ell era un objectiu segur, perquè, esclar, amb la història que portava del corresponsal de La Veu durant tots aquests anys, i ja haver començat amb el Cambó, i ja haver estat baquetejat i bescantat per les esquerres, etc., doncs, esclar, vull dir que...
Però és evident que aleshores que havia de marxar, no podia quedar-se.
No, havia de marxar. Aleshores, sembla ser que entre el Miravitlles, diguem, el del comissariat de
Jaume Propaganda,
el Jaume Miravitlles, i sembla que el sogre, és a dir, el pare de l'Adi Enberg, de la seva companya, doncs, bueno, van aconseguir-li van venir a Barcelona i allà es van embarcar a l'ANFA, el vaixell aquest que els porta a Marsella.
Mm. I allà a Marsella és quan comença a treballar pels serveis secrets franquistes?
Sí, és a dir, pel que sabem, pel que tenim documentat, jo, per exemple, ara he trobat, no és que això sigui una novetat, però he trobat una carta del Cambó en el Ventosa on li diu... el 26 d'octubre, 25-26 d'octubre, no recordo, li passa una llista de la gent de què disposem, i entre aquesta gent hi ha el pla. És a dir, d'agents...
Informadors
de què podem disposar. Aleshores, per tant, ell treballa, doncs, això, amb el Bertran i Mussitu, amb aquest servicio d'informació de la frontera del nord-est d'Espanya, però... A part d'això, hi ha una... d'aquesta activitat, que segur que va ser relativament, diguem-ne, constant, que es va mantenir, però al costat d'això hi ha una carta de l'Estelric a Cambó, que l'he retret en aquell pròleg, on li diu, a veure, nosaltres no necessitem... el pla no és un espia. El pla no és un bon espia. El pla és un escriptor. I, per tant, l'escriptor, nosaltres l'hem d'explotar en tant que tal. Ara estic anant molt ràpidament, per tant, la feina de propagandista és una, que és el que ell pot fer, perquè és el que ell sap fer. I la feina d'espia l'ha de fer una altra, que això no ha de coincidir mai amb la mateixa persona. I, per tant, Pla seria un intel·lectual de marca, això està molt bé, que estaria... explícitament, d'una manera ostensible, al costat del bàndol nacional. I clar, ja ho necessitaven. Tenir un intel·lectual de marca català al costat del bàndol nacional, no? I aleshores, a partir d'aquí, bueno, doncs ell farà l'any 38 la història de la Segona República des de Roma, perquè ell durant aquest temps doncs es mou molt entre Itàlia, França, i aleshores hi ha uns mesos, Suïssa també, però sobretot França i Itàlia. I hi ha uns mesos de relatiu sedentarisme a Roma, els primers mesos de l'any 38.
Josep Pla no va negar mai que fos un conservador, tot i que ho admetia amb les dosis habituals de cinisme que el van caracteritzar. Qualsevol consideració política, social i econòmica la subordinava a la passió per l'escriptura. Com que solia parlar de si mateix, és fàcil rastrejar l'opinió que tenia de la seva pròpia personalitat. Aquests són dos fragments on parla d'aquestes qüestions, extrets del Quadern Gris i del retrat dedicat a Eugeni d'Ors dins de la sèrie dels Homenots.
La meva sensibilitat social és negligible, escassa. Sento que la família parla amb entusiasme de la missa del gall. No arribo pas a interessar-m'hi. És objectivament desagradable no tenir cap il·lusió. Ni la il·lusió de les dones, ni la dels diners, ni la d'arribar a ésser alguna cosa en la vida, només de sentir aquesta secreta i diabòlica mania d'escriure, amb tan poc resultat, a la qual ho sacrifico tot, a la que probablement ho sacrificaré tot en la vida. Jo sóc un conservador perquè, sempre m'ha semblat absurd que els homes afegeixin les seves facultats intel·lectuals i la seva força material a l'incessant treball de destrucció que realitza constantment i implacablement la naturalesa. No hi ha necessitat, em sembla, de matar prematurament i abans d'hora ningú, si la naturalesa es dedica a aquesta feina d'una manera ordenada i perfecta. Si totes les coses estan destinades a caure, perquè aquesta és la seva llei fatal, el més enraonat, encara, és estintolar-les, si és possible. La vida ja és prou horrible perquè a sobre els homes hi afegeixin les seves impressionants atzagaiades.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Acabem de sentir aquestes opinions d'en Pla sobre si mateix i que es defineix de manera, pensem que sincera, no? De com és. Però, doctora Gallofré, quan arriba el moment del franquisme, quan comença a partir del gener del 39 a l'entrada de les tropes feixistes a Barcelona, Pla hi és, i per tant... Però... més que conservador, podia haver-se decantat clarament per una visió absolutament reaccionària i feixista. Sembla que no és el cas.
A veure, ell era un conservador. Ell era un conservador i s'acaba de recordar, i ell s'autodefineix i ho sabem perfectament. Però una cosa és ser conservador, i ser conservador català, i l'altra ser franquista, que són dues coses, al meu entendre, totalment diferents. És a dir, si el franquisme s'hagués comportat de manera diferent respecte a la llengua catalana i a la cultura catalana, probablement hauríem tingut una cultura i una literatura en català,
conservadora
i pròxima al que podia ser el franquisme. El que passa és que el franquisme va tallar des del principi tota possibilitat d'entesa en aquest sentit.
Va dir sí. Genocidi cultural i s'ha acabat.
S'ha acabat. Vull dir, s'ha acabat. Matem la llengua i això ho matem tot. I per tant, doncs, hi va haver una negativa total. És a dir, Pla, quan torna, només cal llegir el seu primer article a La Vanguardia, els primers dies de febrer del 39. Se'n diu Retorno sentimental d'un català a Gerona. Aquest article... Clar, ell no diu un espanyol que vuelve de no, és Retorno sentimental d'un català a Gerona, i comença i acaba dient: jo ara veig Girona, aquella Girona que després recuperarà el Girona, un llibre de records, veig Girona i veig, diu, i això què serà? Quines formes, diu, què formes de vida crearà con el tiempo? És a dir, és el dubte davant. És a dir, no és un franquista entusiasta que diu, ostres, ara aquí...
Anem a fer un país nou, una manera...
Per tant, diguem-ne, ell és un conservador. El que passa és que, clar, què vol dir franquista? Que ell va fer després aquella història desgraciada de la història de la Segona República, que lligava en part amb aquesta que havia començat a fer pel Cambó el 38, com a part de la propaganda a favor de l'Olzón. Sí, però aleshores ell, des del principi, els llibres que publica des del 40 fins al 45, 40, principis del 46 en castellà, són tots llibres, d'una banda, que connecten amb la seva anterior feina, diguem-ne, però d'altra, els llibres, alguns molt crítics amb la situació, amb la fam, amb la misèria de la postguerra. I, per tant, no és una visió... A veure, els informes de censura, n'hi ha un que li diu, escolta, a veure, aquest senyor muestra muy poco entusiasmo, quan llega la causa nacional. Ah,
perquè ell juga la carta de voler ser el director de La Vanguardia, Vanguardia espanyola amb l'Aznar. I no se'n fien,
no.
Perquè dins de tot, encara que en aquell moment l'opció franquista era la que ells volien que guanyés, és tan bèstia el franquisme que supera la seva percepció de amb tantes morts, tanta repressió i tanta barbària. Aleshores els encaixen.
Sí, i no li tenen la confiança que li han de tenir, clar. Perquè és català. És a dir, és català encara que vingui del bàndol conservador, però ve de l'òrbita Cambó, diguem-ne, i per tant tot això queda... Esclar, el Cambó intenta de fer un diari en català a l'any 39. Intenta un diari, reprendre la Bernat Metge, reprendre la Monument a Catalunya,
i
tot
res.
Això, i res, i li neguen totalment...
No, aquell comentari terrible, no? És català, és judío.
Clar.
Això ho diu un de Cambó.
Clar. A partir de finals dels anys 40 i fins ben entrat als 60, Pla teòricament es reclueix. Teòricament, ja sabem que no és exactament així, però que la visió és d'un aquell escriptor que viu amb les seves cabòries i va publicant un seguit de coses més o menys interessants i intenta publicar en català. Al principi no es pot i després, mica en mica, es va podent de manera molt, molt limitada. La visió que es té de Pla també canvia per la població en aquells anys? Estem parlant dels 50s i principis dels 60?
Sí, jo crec que canvia moltíssim. És a dir, Pla, ell va voler, per resumir molt, al principi dels 40, quan publica en castellà, ja té tota la voluntat de connectar amb el seu públic, és a dir, amb el públic català. I per tant està fent servir fins i tot una llengua castellana amb molts trets, que això s'ha dit moltes vegades, no? d'alquilar silles i soñar tortilles i totes aquestes coses, sí. Però ja està fent servir una llengua que algú des de Madrid li diu, caramba, no sabia que el català era tan fàcil de comprender. És a dir, estàs escrivint una llengua que no és la nostra. Per tant, ell ja vol connectar, ja connecta amb el públic. I després, ja obertament, des del 46, ja fa aquella declaració dient tots els meus llibres han estat pensats i escrits en català, encara que abans hagin sortit en altres llengües. Per tant, jo sóc un escriptor català. I, per tant, doncs, a partir d'aquest moment, el seu públic, ell alimenta un públic fidel, diguem-ne, i va guanyant, i porta al mercat 22 llibres, i després 29 més, fins al 62. Que això és poca broma.
Déu-n'hi-do.
Poca broma.
Durant aquests anys, el catalanisme literari, que és el del poc catalanisme que mica en mica pot anar-se mostrant lleugerament i de manera molt tímida, perquè les circumstàncies són les que són, té una visió de Pla molt crítica.
Sí, té una visió de Pla molt crítica precisament per aquest seu passat, diguem-ne, immediat, o si volem, pel que comença l'any 28 col·laborant amb el Cambó, I amb el de la guerra i amb el de la història de la Segona República. El que passa és que d'una banda hi ha això i de l'altra hi ha tots els seus llibres que el que fan és recuperar el país des del primer moment. I per tant la gent s'hi doncs, agafa i el franquisme això ho veu molt clar. Li prohibeixen el Coses Vistes del 49 perquè el cell és perillós. És perillós per reconstruir una cosa importantíssima que és el públic lector en llengua catalana, que és el que bàsicament el franquisme es volia carregar, o volia impedir que es tornés a refer. O sigui, calia absolutament tallar això. I malgrat tot, ell, en aquelles cartes del Cruzet que jo vaig publicar ja fa molts anys, es veu molt clar el terror que té. Ara ja veuen que hem tornat, que ja tenim tants llibres al carrer, ara se'm tiraran al damunt i se m'ho carregaran tot. Per tant, ell té una idea molt bàsica de cal reconstruir la literatura catalana pública i cal lluitar per un espai públic i, diguem-ne, normal dintre la nostra anormalitat. Però d'un espai públic normal. I, per tant, està, diguem-ne, contra la clandestinitat, perquè la clandestinitat allò que fa és alimentar la anormalitat, per dir-ho així. O sigui, hem d'anar cap a una normalitat. I, per tant, la normalitat literària.
Ens queda un parell de minuts, si no ens queda res més, perquè el temps és així de cruel, també. En els últims anys de la seva vida, Pla, d'una banda, cada cop és més reconegut pel públic, però al mateix temps, cada cop és més criticat obertament per les seves actituds polítiques, sobretot del passat. Ell ho va viure d'una manera, d'una transformació gairebé d'aspecte físic i de manera de fer molt particular. Es va convertir en un home molt pagès i molt, molt reconcentrat al Mas Llofriu i molt allunyat d'aquella imatge dels anys 20-30 de viatger cosmopolita. Això va ser conscient o ho sabem si Pla volia això?
Sí, ell aquesta imatge la va conrear des del principi, de que quan es va tancar i la boina i la camisa així cap a, cap a fora i tot això. Per tant, però vaja, el que és important és de veure com d'una banda sí que ell té el rebuig, diguem-ne, de certs sectors del catalanisme, del catalanisme, diguem-ne, actiu més polític que no pas literari, però en canvi té el reconeixement indubtable de la crítica, diguem-ne, de pes, de la crítica seriosa i de certs sectors del catalanisme, diguem-ne, literari i cultural que s'adonen perfectament d'amb qui estan jugant, eh? O sigui, l'interès per ell de molts escriptors, per exemple, Espriu l'adorava, eh? Li tenia una... Però estic dir que Espriu i podia dir tants d'altres, eh? O sigui,
no tenim més temps, ho sento, però el temps se'ns venja directament. Doctora Maria Josepa Gallofré, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos una mica, perquè és una vida prou rica i prolífica com per allargar-se molt més la vida de Josep Pla. Moltes
gràcies. Un segon, només sí. Gràcies a vosaltres per l'interès per Pla i per veure si això contribueix que se'l llegeixi més, que se'l citi, que se l'esmenti menys i que se'l llegeixi més. Eh?
Doncs així ho farem. Moltíssimes gràcies. Josep Maria Soler i Sabater, moltíssimes gràcies. Això és L'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnic, Manel Bernat.
I amb les veus de Joan Anton Ramoneda i Marc Lobato.